El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minuts i seran 7:45. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de sol, la Blanca Aranyó a la producció i la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Continuen en les últimes hores les estratègies i les accions polítiques enfrontades davant la possibilitat que el Parlament de Catalunya debati i acabi aprovant la ja coneguda declaració independentista plantejada per Junts pel Sí i la CUP, que, com sabeu, sumen majoria absoluta d'escons a la cambra. De moment, Ciutadans, PSC i PP han començat a actuar conjuntament. Han dit que presentaran un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per intentar evitar que el ple es faci, almenys abans d'un debat d'investidura que ha de començar dilluns a tot estirar. Les acusacions de no complir les normes feta pels contraris a la independència de Catalunya topen amb la defensa que els sobiranistes fan de la seva pròpia gestió aquests dies emparant-se en el mandat democràtic. Ahir, en aquest mateix programa, els participants avisaven davant el que podia ser un xoc de trens que cal evitar, en referència al que està passant i el que es pot produir els propers dies o les properes setmanes. De la manera que sigui políticament més intel·ligent és com segurament caldrà evitar aquest xoc. La dualitat entre política i marc legal, entre democràcia plena i estat de dret, destapa tot el que estem veient des de fa almenys 3 anys a Catalunya. No sabem si ens trobem en l'hora de la veritat, però el que està clar és que la voluntat de tots, ja no sabem si ha de ser política o si es tracta d'una qüestió simplement moral, perquè els ponts de diàleg permetin una sortida a aquest problema. És aquesta voluntat de tots la que cal tirar endavant. El que està passant a Catalunya, més enllà de les respectables sensibilitats de tothom, és un problema. Tothom, també a la resta d'Espanya, ho veu així. Ara cal que també tothom coincideixi almenys en el fet que cal trobar una solució acordada i consensuada. Ens acompanyen avui, en aquest dimarts, primer dimarts de novembre, en el mirador de l'actualitat, Xavier Puigdollers, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort, advocat i professor de la Universitat Abat Oliva Seu, també exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Senyor Puigdollers, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Molt bé, i aquí disposats a parlar i a comentar l'actualitat.
Sí, segur que de la millor manera que es pugui, no?
Segur, sempre disposats a parlar i a dialogar.
També és amb nosaltres l'advocat Ramon de Veciana. Bona tarda, senyor de Veciana.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
També disposat a comentar l'actualitat.
I tant, i tant, i tant.
Bé, què pensen del que ha passat en les últimes hores? Si recapitulem el que ha passat avui, la Junta de Portaveus s'ha reunit finalment, tot i que el grup parlamentari del PP no està encara formalment constituït. Els populars estan esgotant els terminis. Suposem que en una jugada estratègica, hem de dir-ho amb tota la neutralitat del món, per evitar que abans de l'inici de la investidura, que s'ha de fer dilluns a tot estirar, es pugui aprovar aquesta declaració que de moment havien pactat Junts pel Sí i la CUP. I tot això ha anat, com saben, i com saben segur molts oients, ha donat pas a declaracions, contradeclaracions, comentaris, acusacions i defenses, tot una mica.
Bé, jo crec que aquestes presses no queden justificades. És a dir, aquest document, en primer lloc, la seva finalitat és exclusivament donar satisfacció a les exigències de la CUP per investir o no investir, no sabem encara, amb el senyor Mas, i per tant no hi ha una raó de fons que obligui a fer una aprovació en un termini tan curt. I el PP, doncs, legítimament està utilitzant els terminis que li dona el reglament del Parlament doncs, per constituir-se i de més. Per tant, jo crec que això és un... Aquest debat del temps, el moment en què s'ha d'aprovar, és una mica absurd, i el que ens ha de preocupar és el fons de la qüestió, és a dir, el Parlament de Catalunya no pot ni ha d'aprovar aquesta declaració perquè, en primer lloc, és una ofensa a la democràcia i, en segon lloc, perquè és posar de manifest un xoc de legitimitats que no existeix a la democràcia. Només hi ha un estat de dret, una Constitució que ens empara a tots, legítimament es pot canviar i si la volen canviar l'han de canviar, però el que no pot ser és utilitzar la democràcia en contra de part de la ciutadania que no vol una secessió unilateral i, a més, des del punt de vista de dret internacional és una bogeria.
Senyor Puigdollers, què en pensa vostè? Perquè aquí també hi ha l'argument del mandat democràtic, de les urnes...
Exactament. Arguments se n'hi han de tots colors. Per tant, podem aquí debatre, intentar oferir opinions, solucions segurament no oferirem gaires, no? Però opinions, insistir. Jo, no obstant, em permetria fer una reflexió. És a dir, aquest matí, crec que el debat o el fet en el Parlament ha estat el dematí.
Sí, més que un debat, ha estat una reunió de la Junta de Portaveus. Sí.
Ha estat el dematí.
Segurament s'han debatut coses, sí.
I suposo que han debatut i han parlat. És a dir, ignoro si a la tarda ha passat alguna altra cosa. I vull dir això perquè estem tots una mica a l'expectativa. A veure què passa, a veure què respondran, què passarà demà, què passarà dilluns en el ple. És a dir, es van esperant el degoteig de notícies i d'estira cap aquí i d'estira cap allà. Mentrestant, mires per la finestra i el món continua caminant. És a dir, hi ha un debat tècnic, un debat estratègic per veure cap a on anem, ja veurem com acaba tot, però realment el problema tampoc s'acabarà solventant. Em sembla que hauríem d'intentar fer un pas enrere, plantejar la situació i dic, anem a veure, entre tots, intentar trobar la solució. Però entre tots, no jo que tinc la raó i a veure si tu cedeixes, sinó entre tots intentar trobar la solució. Les estratègies em sembla que no ens portaran enlloc.
Clar, un pas enrere a tots, també els independentistes que volen aprovar aquesta declaració, una declaració que, d'altra banda, s'ha de dir així, no ha agradat tot el món independentista de la mateixa manera,
sí.
Fins i tot dins el govern català.
Jo em permeto el pas enrere, evidentment, per iniciar un diàleg ens hem de posar tots en postura semblant, com a mínim, no? Em permeto agafar les seves paraules de l'inici, no? Que diu, el que està passant a Catalunya, o sigui, Catalunya no és el problema. A Catalunya hi ha un problema.
Està passant un problema. El que està passant a Catalunya és un problema.
El problema no és Catalunya, hi ha un problema a Catalunya i hi ha un problema a Espanya.
Perdoni, tampoc són les idees independentistes ni les idees unionistes. No és un problema, les idees, diguéssim.
No, evidentment, evidentment no.
És un problema el que està passant, diguéssim.
Per tant, davant d'aquest problema, que segurament si l'analitzem són diversos problemes i diverses solucions, hem de buscar la solució i l'hem de trobar, la solució. I no serà ni amb la força d'un ni aplicant la legalitat vigent, perquè aleshores sí que entrem en les converses, la legalitat, la democràcia, la representativitat, etcètera, etcètera. Entrem en el debat que no ens porta la solució, sinó és trobar quines són les causes que han fet arribar a aquesta situació, intentem-les solventar, intentem-les trobar la possible solució entre tots i partint de zero. Mm. Això seria factible.
Bé, si una novetat que hi ha, el que passa que és una novetat previsible, és que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, començarà demà la ronda de consultes amb els representants de les formacions parlamentàries per proposar a la cambra un candidat a la presidència de la Generalitat. Això s'havia de fer, perquè si no, no podia començar el debat d'investidura dilluns, que és el dia més tard que pot començar.
Efectivament, sí. Això s'ha de fer. Com crec que falta per constituir un grup parlamentari, doncs s'ha de
constituir. PP. Sí,
si, sí.
No hi ha debat d'investidura tampoc. Sí.
Exactament. És a dir, aquí les estratègies serveixen per aturar, per posar entrebancs uns i altres, no? Uh-huh. Pues deixem-se d'estratègies i anem a les passes que estan marcades per la normativa. Uh-huh. Serà més fàcil.
Vostès dos són juristes i potser poden donar alguna pista sobre això que proposava jo al principi de les dualitats, no? Dualitat entre estat de dret i democràcia plena. Evidentment, l'estat de dret està vinculat a la democràcia, però són matisos diferents, no?, una cosa i l'altra.
Jo crec que no hi ha cap contradicció, llevat de que un tingui interès en sostenir una cosa que
no,
vagi...
No diem que sigui contradictori.
No, però, és a dir, jo crec que el que deia el senyor Puigdollers, i ho comparteixo, és a dir, només des d'un debat serè es poden encara qualsevol problema, i això obliga a que tots parlem el mateix idioma. Llavors acceptarem que Espanya és una democràcia occidental, que hi ha un respecte als drets humans i als drets fonamentals, i que qui no accepti això és que o nega la realitat o que els seus interessos van en contra de la democràcia. Llavors,
sí que és veritat que han crescut les veus crítiques dintre de la pròpia democràcia amb la qualitat de la democràcia espanyola. Això també una mica forma part de l'aiguabarreig de tot plegat.
Sí, no? Sí, però en qualsevol cas hi ha mecanismes per canviar aquesta legalitat. Llavors, el que és obvi és que aquest possible conflicte que ells plantegen de democràcia i estat de dret no existeix. Llavors, aquí el que hem de tenir tots present és que el que ens dona la ciutadania és el respecte a l'estat de dret. I només així es podem treballar perquè llavors hi haurà ciutadans de primera, ciutadans de segona, i la ciutadania ens ve donat tots per l'estat de dret i el respecte amb aquest text constitucional. Que es vol canviar? Endavant. Hi ha veus molt, molt preparades i molt doctes de professors universitaris i catedràtics que precisament no són massa unionistes, i això veuen un disbarat. Llavors, jo, honestament, inclús si jo fos independentista, que no ho soc, estaria preocupat per aquesta deriva, diguéssim, per aquest impuls tan frenètic que se li vol donar amb aquest tipus de qüestions en compte de les regles mínimes de la democràcia, que és canviar una situació política amb una altra a través dels conductes establerts per la mateixa societat, que és la Constitució.
Què en pensa, senyor Puigdollers? No. Perquè dintre de l'independentisme sí que hi ha creixents veus que apunten a fer ara el pas perquè veuen que és un bon moment. Potser abans existia un independentisme més gradualista, sí, o més de dir, bé, ja en parlarem més endavant, de moment seguim fent passos. Ara la cosa sembla acabada de bo per a l'independentisme com a corrent, com a idea.
Sí, jo crec que arriba un moment que dius, ho haurà mai, no?
Els arguments hi són, una mica, sí, que ja n'hi ha prou, que ja estem cansats, que ens han dit no a moltes coses.
Exactament.
Des de la neutralitat.
Sí, sí. O sigui, això és el que pot fer que una part del diàleg digui no, escolti'm, ara ja no es tracta de dialogar, ara anem a per totes. No? Per tant, estem perdent la possibilitat aquesta de tranquil·litat. No obstant, el fet de voler arribar, si l'altra part es resisteix a cedir, sí que arriba un moment que s'ha de trencar. O sigui, hi ha un moment que si no és difícil aconseguir la solució independentista, si no hi ha un moment de trencament, el menys violent possible i pot ser simbòlic. Però per un moment de dir això aquí s'ha trencat, això s'ha de produir en un moment determinat. Per tant, hem d'intentar que el moment sigui el més suau possible i que arribi de la forma més pacífica possible. Aleshores, el debat una mica de la legalitat vigent. De, clar, la legalitat hem de saber quina és i no la canviem. Perquè si l'anem canviant a cada moment, els estaments que poden canviar-la, vol dir que el debat també se'ns fa complicat. Perquè si tenim una legalitat, però escolta'm, aquesta part es mou, doncs anem canviant la legalitat perquè aquests no es moguin, clar, sí que estem fent servir les eines que dona l'Estat, però estem evitant aquest diàleg precisament per poder trobar el lloc neutral per poder parlar en tranquil·litat. Per tant, clar, quan comencem a jugar amb l'estat de dret i la democràcia, compte que això també s'ha d'interpretar, com diuen l'aforisme antic, les normes de la bona fe. És a dir, no anar-les modificant encara que les eines les tingui.
Perquè vostè, senyor Puigdollers, per exemple, com a nacionalista, creu que un dia seria possible que arribés independència de Catalunya a través d'una reforma de la Constitució, a través dels canals que, teòricament, amb la lletra a la mà, són els previstos, que són els canvis de la Constitució, un possible referèndum, si és que reconegués aquest dret a l'autodeterminació de Catalunya o dels pobles d'Espanya.
Sí, sí. Jo crec que podria arribar. I jo crec que hi ha una opinió, més o menys nombrosa, que és partidària d'aquest fet. I que, fins i tot, la història fent futurible, no la història passada, sinó en tot cas la vinent, ja es veu que Europa no anirà a un estat comú, a uns Estats Units d'Europa, perquè està completament aturat, però sí que en un moment va haver-hi aquest desig d'arribar a uns Estats Units d'Europa. I aquí, tant els més espanyolistes com els més independentistes diuen dintre d'Europa. Doncs, bueno, si realment aquesta Europa
majoria,
futura seria, ens hi trobaríem tots aquí. Per tant, en aquest camí d'unitat global seria fàcil trobar el diàleg i no seria gaire difícil trobar tots els ponts d'equilibri, perquè la unitat i, evidentment, els pobles més propers a Europa seria el català i l'aragonès, o el valencià, o la resta d'Espanya. Per tant, no hi hauria discussió.
De fet, el somni d'una Europa unida o una Europa amb certa cohesió és el somni d'eliminar fronteres, precisament, no? De fet, ara no tenim fronteres per anar a França, a Alemanya,
exactament,
a Itàlia...
Exactament. Aquest sí, jo crec que seria el somni general.
Que aquest somni ha de tenir una premissa bàsica, que és la viabilitat, és a dir...
Ha perdut una mica de credibilitat últimament, certament, aquest somni, també.
I és que sigui viable, és a dir, una Europa formada per nacions, que és aquest títol que li diuen ells, l'Europa de les Nacions, és inviable perquè és molt difícil o impossible gestionar tantes entitats tan petites i tan, amb tan poca massa crítica. Jo el que crec és que a vegades oblidem, amb aquest procés, com tot va tan de pressa, o aparentment tan de pressa, oblidem el que ha ocorregut aquesta setmana. Ban Ki-moon ha dit clarament que Catalunya no té dret a la secessió unilateral, i això és un fet. És un fet que la CUP, quan es van produir els resultats d'aquestes darreres eleccions, el senyor Baños va dir expressament que amb aquesta majoria no es podia iniciar un procés de secessió. És a dir, anem oblidant coses que s'han dit i per gent rellevant. Aleshores, a què estem jugant? A què estem jugant? A que hi hagi un conflicte polític i que aquest conflicte baixi al carrer i que realment hi hagi un xoc, no, ja no de legitimitats ni de trens, sinó un xoc social, i és això el que estan jugant. Jo comprenc que els de la CUP, que són antisistemes, els importi un rave la pau social, perquè possiblement ells, la seva tesi és quan pitjor millor. Però la gent que dintre d'un ordre podem tenir opinions diverses, però que valorem per sobre de tot la pau social com un bé en si mateix, i que creiem que només a través del diàleg i de la discrepància es pot crear una societat, entenem que aquest procés és demolidor, perquè el que fa és trencar la societat. I si després sorgeix una societat, una realitat política nova, serà amb unes bases molt febles, que és d'una societat dividida. Per tant, atenció amb el que es fa, perquè, evidentment, jo comprenc que la CUP hi hagi, tingui pressa, però crec que la gent de Junts pel Sí i Convergència hi ha gent molt assenyada, malgrat, diguéssim, aquest últim període que els reconec menys, crec que han de serenar-se i entrar en un camí, diguéssim, de racionalitat i de criteri.
I com pot ser aquest camí, si és que canvien una mica les coses o es flexibilitzen posicions?
A veure, jo no
crec... Posem-nos a fer ficció.
Sí, no, és important la imaginació per trobar la solució.
En tot cas, totes les idees poden ser enriquidores, sí, pel debat de tots, no?
Sí, jo no crec que la pau social es trenqui ni que ningú la vulgui trencar. És a dir, el que deia una mica, endavant mires per la finestra, la gent va treballar, està en la seva vida el dia a dia.
Sí, que quedi clar que des d'aquí respectem totes les idees, tots els partits, també la CUP, que segur que té aspectes positius en moltes coses.
Jo vull dir, ningú crec que vulgui un aixecament ni cap altra problemàtica social.
Ningú no vol guerra,
vaja. Ningú vol guerra ni tal. Per tant, això ho hem de treure, inclús ho hem de treure com a argument, perquè al final posa nerviosa la gent, no?
Ah, el que diu el senyor de Veciana, deixi'm aclarir, també es forma part de la crítica política, no? No ho deia vostè en aquest sentit.
No.
Evidentment, no, és una crítica amb ell, no? Vull dir, però és el fet, no?, que de vegades... I l'altra qüestió, jo crec que són estratègies polítiques de partits, de dirigent de partits. Ara estem tractant el tema aquest, però tots els partits crec que tenen la mirada en el 20 de desembre. És a dir, en un altre context electoral. I després, jo crec que serà diferent. Depèn d'aquests resultats. Per tant, els partits d'àmbit més nacional, més estatal, anem a dir, estan amb una força clara anti-independència de Catalunya per aconseguir més vots en un territori determinat, sabent que això s'hi pot treure a terra en el petit territori català. Però ja ho donem per perdut i, per tant, anem a buscar en les altres aigües. No? I els altres, doncs, el mateix. Vull dir, uns diuen, jo crec que la CUP ja ha dit, això no va amb nosaltres, per tant,
no es presentarà,
ni ens presentem ni res, però els altres sí que estan fent estratègies. Ara anirem separats, dos llistes, ja no conjuntament, tothom calculant els seus moments. Per tant, tornem a l'estratègia. I és evident que si al final aquí no hi ha un resultat amb una elecció de president en aquests moments, entrarem en unes altres eleccions amb un resultat diferent. I segurament els resultats no seran els equilibris actuals en el Parlament actual. Possiblement serà molt diferent. Però no és el mateix si la votació fos avui que si fora el 23 de desembre, és a dir, després d'aquelles eleccions. Tot influeix. I són en aquestes estratègies que els líders polítics s'estan portant. No la ciutadania tranquil·la que va treballar i que està amoïnada perquè la feina falta, no?
Que dic, són clar, estratègies. Que, efectivament, que sense deixar de banda el debat sobiranista o el debat sobre el futur de Catalunya, hi ha moltes temàtiques i moltes qüestions importantíssimes, l'atur, la sanitat, l'educació, que preocupen els ciutadans, els qui volen la independència de Catalunya perquè creuen que una cosa va vinculada a l'altra, els qui no la volen perquè creuen que s'ha de prioritzar això. En tot cas, tot és respectable, a tothom li preocupa.
Efectivament, i són aquests problemes que preocupen a la gent i que pateixen. De vegades la gent els pateix i no té ni el temps i de vegades la capacitat de pensar en solucions. I segurament no és la seva tasca, però que preocupen i que els pateixen. I segurament buscar aquestes solucions són les que donen els neguits d'un canvi d'estructura d'estat. És a dir, els problemes reals no és si un vol ser més o menys independent. El problema real és que què passa en l'educació, què passa en l'alimentació, què passa en la feina. I si no ens podem estructurar i solventar d'una forma conjunta tot l'estat espanyol, o ens separem i busquem solucions fora.
Perquè aquí de transformacions i de canvis de la legalitat vigent se'n proposen en molts fronts, també en el tema de les lleis electorals, de les llistes obertes, i em sembla que aquí hi ha partits, com ara UPyD, que té propostes, ja que tenim aquí una persona que coneix aquest partit, o altres formacions. Ciutadans mateix també té plantejaments...
O de reformes constitucionals importants, és a dir, evidentment que l'àmbit polític està per transformar-se i adaptar-se a les necessitats de la societat. Aquí el problema és que aquesta situació d'excepcionalitat, que ja dura massa, ens distreu del més important. És a dir, hem tornat a incrementar l'atur, hi ha problemes socials greus, hi ha una pobresa infantil que és conseqüència de la pobresa de les famílies, que no està ben atès, i que tot aquest procés, doncs, al final ens distreu de tenir govern. Ara, precisament, que deia el senyor Puigdellet, tota la raó. Anirem a unes noves eleccions al març de l'any que ve, i hem estat en un govern provisional, a més, pel que sabem, per les filtracions que hem sabut, també un govern sense cohesió, sense cohesió política, i això és una preocupació. Per tant, jo crec que aquest centrar-se en les coses importants no només és una qüestió política, de gran política, sinó de les coses del dia a dia.
Sí, però la qüestió, aquest és el debat que es fa, però què és? Primer l'ou o la gallina? És a dir, el govern es diu, es pot opinar, que el govern no funciona perquè està amoïnat per la independència i no governa. Però si realment hem entrat en aquesta tendència és perquè no hi havia les eines suficients per governar. Per tant, el problema no és si el govern és A o és B. El problema és que hi ha les eines suficients per administrar suficientment el país. I aquest era el problema. I en aquest debat, que fa 4 anys que es va iniciar, o fa més, no hi ha hagut solucions, no hi ha hagut ofertes, no hi ha hagut diàleg. I a partir d'aquí és quan s'ha arribat a la situació.
Respectant que aquest sigui el problema, jo crec que aquest problema no dona, no legitima una secessió unilateral i un plantejament com el que s'està fent ara. És a dir, aquest problema, que és legítim plantejar-ho i tenir que dur la seva postura, el que no permet és que fer un salt al buit tenint una majoria parlamentària d'un 47%, que no és una majoria, és una majoria, no arriba ni a majoria absoluta, de vots, i que això el que fa és dividir la societat i, a més, aleshores, un pot plantejar els problemes com vulgui, però el que no pot abstraer-se és de la realitat concreta de les coses, que més de la meitat de la població no està per aquesta aventura, i aquesta aventura, a més, no té cap futur, afortunadament.
Sí, però els líders polítics, governs de Madrid, en el fons, durant tot aquest temps no han ofert cap solució real a aquests problemes econòmics del país. I aquest és el problema. I aquest és on ha anat creixent la diferència. I això, 10 anys enrere, no s'ha ofert cap solució. Per tant, la causa està en allà i no en l'altra. Està en el passat i no en el present.
Avui compartim el mirador de l'actualitat amb l'advocat i president de l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort, Xavier Puigdollers, i amb el també advocat Ramon de Veciana. Moltes coses hem dit, no ens podem allargar eternament. Només una qüestió molt breu abans d'entrar en l'anàlisi del tema de l'atur, que em sembla molt important valorar el que han estat les dades del mes d'octubre, l'augment de l'atur a Catalunya i al conjunt d'Espanya. Però creuen que les eleccions del 20 de desembre tindran influència en el procés català, molta influència, i el debat de Catalunya serà molt present? Semblava que estratègicament al PP no li interessava que fos molt central el debat, especialment a Mariano Rajoy, segons diuen.
Bé, semblava, però ara s'està movent molt.
Potser per necessitat.
Exactament. A gust o a disgust està sortint parlant i dient que fa reunions i que fa coses. Ja veurem si al final hi ha solució, perquè de moment l'únic cant que surt és Constitució, legalitat, i que allò s'hi assembla amb una dictadura. Per tant, no és cap obertura de dir seguim i parlem. I aquest és el problema, en el fons.
Senyor de Baciana.
Vaja, jo crec que quan hi ha un elefant en una sala, el que pots fer és ignorar-lo. És a dir, el problema de Catalunya és un problema gravíssim. És un problema gravíssim no només per Catalunya i per la resta d'Espanya, sinó per Europa. És a dir, els grans mandataris europeus tots han enviat el missatge unànim de que el procés, tal com el planteja Junts pel Sí i amb la CUP, és un procés que no té futur i l'únic que fa és incrementar la problemàtica. Per tant, jo crec que el senyor Rajoy està fent tard i malament, com sempre, encarar els problemes. Ell creu doncs, que no encarar els problemes es resolen sols i, desgraciadament, això passa molt poques vegades.
Senyors, ara sí, comentem les dades de l'atur. Ha pujat la xifra d'aturats d'unes 10.300 persones a Catalunya i en el conjunt d'Espanya l'augment és de poc més de 82.000. Són xifres que habitualment ja pugen a l'octubre, les de l'atur, després de l'estacionalitat, de l'estiu, pugen però menys que en els mesos d'octubre dels últims anys. Però, clar, la realitat és la que tenim un atur estructural i molt gran, de més de 4 milions de persones, segons aquestes dades, i de poc menys de 5 milions, segons l'EPA, que coneixíem fa poc, l'enquesta de població activa.
Efectivament. És a dir, no resolem el problema de l'atur, no resolem els problemes socials que això suposa. Fem estadístiques i canviem les variants de l'estadística perquè sigui positiva.
Segurament estem millor ara que fa 4 anys, certament, però molt poquet, potser.
A veure, possiblement en número igual estem millor perquè hem de mirar l'estadística. El que ja no estic tan segur si les persones que ara estan a l'atur estan en la mateixa situació fa temps i les persones que treballen si tenen el mateix nivell de vida que fa 4 anys. Perquè la vida puja, però els sous no pugen i més aviat baixen. Els contractes s'han trencat tots, és a dir, seguretat laboral no hi ha ninguna, possibilitat d'ingressar en el món laboral, especialment de la joventut, no hi és, de la persona gran de més de 40 anys que s'ha quedat sense feina té moltes dificultats en trobar i amb això no hi ha solucions. Les estadístiques són victorioses, el ministre del Ram surt dient que bé que ho fem, però la societat l'està patint. I és això la realitat i no es reflexa. I són aquests problemes els que posen neguitós en el fons a la gent.
Una realitat, per exemple, Càritas està atenent molta més gent que té feina que no pas la gent que tenia fa uns anys. No? Gent amb feina precària, però que no li impedeix estar sota el llindar de la pobresa.
El llindar de la pobresa perquè cada cop les feines són de pitjor qualitat i d'ingressos que no et permeten viure amb un mínim de dignitat, mentre la societat t'està exigint cada cop més despesa.
Mm-hmm. Sí, les dades són molt, molt decepcionants perquè, és a dir, aquesta possible millora a llarg termini, comparat amb Europa, dupliquem o quintupliquem l'atur d'Alemanya, gairebé doblem la de Portugal, és a dir, inclús amb els països que ens podríem arribar a comparar tenim un atur però molt més gran que qualsevol altre país europeu, pensant que tots fan les estadístiques amb el mateix criteri. La qual cosa demostra que Espanya, això de l'atur, a més de ser estructural, són incapaços de trobar-li la sortida. Amb el problema de que aquest atur és tan llarg, però una crisi tan llarga, perquè un atur en un període curt de temps, doncs moltes vegades no és un problema, és un problema, però és un problema menor. Però aquí portem ja una crisi que té una durada de 7 anys. No hi ha família que aguanti una crisi de 7 anys. I després també la qualitat de la feina, el que comentàvem fa un moment, no? És a dir, les feines cada cop són més precàries, més temporals i amb sous. L'altre dia em trobàvem un amic, que és un llicenciat en dret com jo, i em deia que ell guanyava menys ara que l'any 2009. O sigui, és d'una cosa absolutament kafkiana. Aquest noi guanyava, reconeixia, menys de 1.000 euros. I havia arribat a guanyar 2.000 i escaig en aquell moment, amb una feina doncs, normal en aquella època. Clar, ell ha mantingut la mateixa hipoteca que tenia, i la conclusió és que la seva mare, que és una pensionista, l'estava ajudant, clar. Aquesta és la realitat del dia a dia. I això és decebedor que gent doncs, que ja tindria que tenir la vida feta encara està depenent dels seus pares, que són jubilats, i que no hi ha un projecte de futur, no tens un projecte vital, no pots oferir estabilitat a la teva família. En fi, és molt decebedor veure aquestes dades i que inclús que el ministre doncs, vegi alguna cosa positiva demostra, diguéssim, la manca de serietat i de realisme que hi ha altres d'aquest tema.
Aquesta és la qüestió. El ministre és positiu? Gran èxit. El ministre d'Economia a Espanya ha sortit de la crisi viento en popa tot, i el president del govern posant d'exemple Espanya l'economia espanyola davant d'una Europa que s'enfonsa i que va en recessió i que Espanya ha fet els deures, però en canvi la realitat del carrer és que la gent té gana. No? Per tant, els problemes reals són aquests. Lo de més, sigui fet servir per uns o pels altres, és per tapar la realitat, i això és el que preocupa a la gent.
Doncs bé, aquesta, com a mínim, contenció de l'augment de l'atur no soluciona el problema, certament. Continua havent-hi molta precarietat, molta misèria, i potser també aquí és el poble, la societat, la que pot fer moltes coses, ja no només votant el dia de les eleccions, sinó fent tasca pedagògica, perquè si realment hi ha bonança econòmica, això es noti en la redistribució de les riqueses i en la creació d'ocupació. És fàcil dir-ho, sí, difícil aplicar-ho.
La paradoxa és que sortia aquests dies a la llista Forbes dels més rics del món, sí. I el senyor Mancio Ortega, ell sol, és més ric que els 17 espanyols que el segueixen. Ell sol té més fortuna acumulada que els 17 que li van al darrere. Això demostra, doncs, això, que la crisi no és dolenta per tothom. O sigui, hi ha gent que la crisi li permet enriquir-se moltes vegades a costa de l'empobriment dels altres. I jo crec que aquesta reflexió l'hem de fer, és a dir, de que realment no hi ha una redistribució prou de la riquesa i que això segueix sent un altre problema. És a dir, hi ha gent que cada cop és més rica, hi ha gent cada cop que és més pobra i que la riquesa d'uns es basa en la misèria dels altres.
Sí.
No, i que, evidentment, la societat ha de canviar els seus principis i les seves regles, encara que siguin jurídiques, però han de canviar. O sigui, el tema ha de canviar. És a dir, la gran empresa no només pot ser per enriquir-se el propietari, sinó per fer una autèntica tasca social d'ajuda als altres. Per tant, un hauria de tenir que amb un nivell X d'ingressos pot viure dignament o pot viure més que dignament i molt bé, però tot l'altre ja pot participar en una participació social de benefici per tothom.
Només,
i això és la distribució.
Només agafar el llibre La joia de l'Evangeli del Papa Francesc, trobem moltes referències a això. El sistema econòmic actual mata, ho diu més clar, no pot ser. I també contraposa el fet que sigui més notícia, doncs, unes dades econòmiques, ell posa l'exemple de les pujades de les borses, que no pas una persona que perquè no té menjar queda estirada al carrer i tots passem de llarg. No? Doncs una mica aquesta contraposició d'imatges ens ha de sensibilitzar.
Sí, sí, sí.
Començant pels governants.
Exactament. Per tant, hem de canviar les normes, hem d'intentar respectar i ajudar i promoure la dignitat de la persona, i a partir d'aquí és quan entra la possibilitat de canviar-ho tot, amb dignitat, amb diàleg i amb possibilitat de viure dignament.
Avui hem parlat amb l'advocat Xavier Puigdollers i amb el també advocat Ramon de Veciana. Només una qüestió, en els dos minuts que ens queden, s'ha produït una tragèdia a Agramunt aquesta matinada passada, han mort quatre dones grans d'una residència que s'ha vist, pel que sembla, afectada per la inundació, una inundació alhora produïda pel desbordament del riu que passa per la localitat. I, senyors, això és un fet greu, aquest desbordament del Sió, on sortia el nom del riu desbordat. Aquí tenim un problema, i és que cal investigar. No sé si pensen que hi pot haver alguna responsabilitat o alguna negligència. En principi, doncs, el més important és, evidentment, atendre les famílies d'aquestes persones, és clar.
Evidentment, la incògnita i el dolor és gran, i per tant és difícil opinar d'una cosa que no es coneix, no? Però hi ha una sèrie de qüestions que criden l'atenció, i sigui dita, amb tot el respecte i amb tota la prudència, sobretot no coneixent res del cas, només el que surt a la premsa.
Per exemple, li crida l'atenció que aquestes persones de matinades...
On estaven aquestes persones de matinada perquè l'aigua se'ls endugués, segons sembla? Estaven a baix? Estàvem...
És que... A la planta baixa hi havia habitacions?
Havia habitacions a la planta baixa, era la sala d'estar... Si plovia tant, no hi havia cap vigilant que hagués previst pugeu, traiem-les. Són incògnites que realment no coneixen la realitat, per tant, no puc anar més enllà.
Se'ns queda el temps ja molt curt. Alguna cosa, senyor de Bacian, en 15 segons?
No, el mateix, és a dir, quins protocols de seguretat s'han aplicat, si s'ha construït en una zona inundable, vull dir, hi ha tantes coses a resoldre i ja seria molt frívol ara parlar d'una qüestió que realment no conec.
I és dura, davant del dolor, evidentment, des d'aquí el condol a les famílies d'aquestes quatre persones mortes. Gràcies, senyor Puigdollers, senyor de Bacian, fins la propera. Bona nit.
Fins la propera.